Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem a Herrera en Cope. És divendres 9 de març, el dia en què hem vist una manifestació sense precedents arreu del país. Les dones s'han unit per dir prou, cadascú a la seva manera, parant, treballant, manifestant-se o penjant un davantal al balcó de casa. I què importants aquests davantals, quin missatge tan potent. El 8 de març de 2018 passarà a la història. Ara cal fer que això no quedi només en els titulars i suposi un canvi real. I això es fa treballant des d'avui sense descans per aconseguir-ho, i no només les dones, tota la societat. I haurem de posar una mica de música a tot plegat, i avui, 9 de març, celebrem els 44 anys d'Ismael Serrano.
Sucede que a veces la vida mata y el amor te echa silicona en los cerrojos de tu casa, o te abre un expediente de regulación y te expulsa del Edén hacia tierras extrañas. Sucede que a veces sales de un bar y la luz quema la piel de este vampiro que te ama, te llena la frente de fino polvo marrón sur, bostezas y te queman agujetas en las alas. Pero sucede también que sin saber cómo ni cuándo, algo te eriza la piel y te rescata del naufragio. Siempre es viernes y está de verano, verbena en la aldea, guirnaldas en mayo, tormentas que apagan el televisor, teléfonos que arden, me nombra tu voz, hoy ceno contigo, hoy revolución, reyes que pierden sus coronas.
Avui al programa repassarem tota l'actualitat de les nostres comarques, que ve carregada. Parlarem també d'un tema importantíssim, pobresa farmacèutica. L'ONG Banc Farmacèutic organitza una jornada important aquest dissabte i volem saber-ne més. Tindrem també música, avui amb els tarragonins Segona Mà, que estrenen disc i el presenten aquest cap de setmana a Lo Submarino, de Reus. A partir de la una agafarem la Nacional 240, ja saben, per connectar amb Cope Lleida, fer-los propostes pel cap de setmana i repassar la cartellera amb la Laura González. Els acompanyem en directe fins al punt de 2:15 al 93.5, 98.0, si ens segueixen des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, ja saben, a través del web i l'app de Cope, ho poden fer, només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Saca su revólver, te encañona en las costillas, te aterran los álbumes de fotos y el espejo, huele a piñol el coche y el mar a gasolina. Pero sucede también que sin saber cómo ni cuándo, algo te eriza la piel y te rescata.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Obrim el bloc informatiu a Mària de Serveis. Anem primer a la previsió del temps a l'Agència Estatal de Meteorologia i tenim l'Anna Borrell. Anna, bon dia.
Bon dia. Van creixent alguns intervals de núvols aquí a les comarques de Tarragona. No descartem que a última hora plogui una mica, sobretot a l'interior. Justament a l'interior encara podem trobar-nos bancs de boira. I avui pugen les temperatures, especialment les màximes. Pujaran de 4 a 6 graus respecte a ahir. Arribarem doncs als 18 graus a Tarragona, 19 a Reus i Gandesa, 21 graus a Tortosa i 18 al Vendrell. Per demà esperem un temps força estable també a les comarques de Tarragona, cel poc ennuvolat, tot i que aniran augmentant alguns intervals de núvols que deixaran precipitacions a l'interior a partir de la tarda. És poc probable que arribin a afectar la costa. A més, a l'interior, al matí, ens trobarem alguns bancs de boira, també. Les temperatures han de pujar també aquesta nit, amb mínimes d'11 graus a Tarragona, 9 a Reus, 10 a Tortosa i al Vendrell, a Gandesa 8 graus, i demà la màxima pujarà només al litoral. La resta, a l'interior, ja no esperem canvis.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Manifestació sense precedents, més de 7.000 persones a Tarragona, més de 2.000 a Reus, també concentracions a Valls i a Tortosa, en definitiva, mobilització històrica a tota la demarcació per reclamar igualtat. Segons els sindicats, aquest dijous al migdia l'aturada era del 80% a la demarcació de Tarragona. L'àmbit educatiu i la sanitat són dos dels sectors on més es va fer notar l'aturada, no tant a la indústria i als serveis. UGT i Comissions Obreres asseguren que la jornada ha desbordat les expectatives i esperen que a partir d'ara la societat reflexioni. Escoltem Joan Llort, secretari d'UGT a Tarragona, i Vicente Moya, secretari de Comissions Obreres a la demarcació.
Que pensem que la societat ha de reflexionar, ha de sortir al carrer per defensar, un, que les dones tinguin els mateixos drets que els treballadors, que els homes, amb les mateixes condicions, que hi hagi els permisos de paternitat siguin igual pels homes que per les dones, i tots els permisos que siguin equitatius, perquè el que no pot ser és aquest decalatge que hi ha. I sobretot, els plans d'igualtat a les empreses.
Que nosaltres hem fet més de 500 assemblees als centres de treball, que els homes i les dones d'aquest país s'han conscienciat de quin és el problema i estem avui al carrer, seguirem. Avui amb el 8 de març, el dia 17 en les pensions. Estem aquí i no pararem.
I més qüestions. Traxa ha començat ja a preparar Flix, la represa de la neteja del pantà. Tot i que no hi ha calendari oficial, l'empresa ja s'ha ubicat a la localitat, han contractat naus, despatxos i oficines i han enviat els primers treballadors i fet les primeres subcontractes de serveis, mentre es resol el relleu de l'obra amb Fomento de Construcciones i Contratas. L'Ajuntament de Flix torna a reclamar que abans de la represa de la neteja s'estableixin nous protocols de control mediambiental de l'aire. Recordem que en la primera fase de descontaminació es van detectar elements a l'aire que feia dècades que no estaven presents a Flix. L'alcalde de la localitat és Marc Mur.
Les captacions d'aires que va acabar analitzant l'OCSIC, el que sí que demostraven és que hi havia elements a l'aire que no havien estat a l'aire de Flix des de feia 25 o 30 anys, conseqüència dels moviments al riu, conseqüència segur que lògica. I per això el CSIC va dir, això hauria d'estar controlat. I per això ara nosaltres diem, sabent i tenint les dades de la primera fase, establim nous protocols, establim nous controls, tothom ens ha dit que sí, però clar, ara que ens arriben notícies de que el començament pot ser imminent, nosaltres ja els diem que si això està a prop a començar, no pot començar si no tenim això fixat, concreteu.
Pel que fa al seguiment de la neteja dels terrenys contaminats que s'han trobat a Flix, la comissió de seguiment continua treballant. Això sí, està a l'espera de la formació de nou govern per poder donar impuls a la feina pendent.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
La xifra del matí són les 488 denúncies per desaparicions que els Mossos van registrar al llarg de 2017 al Camp de Tarragona. A la regió policial de les Terres de l'Ebre és la que menys denúncies va rebre per aquesta causa, van ser 50. El 94% de les desaparicions que van tenir lloc a Catalunya l'any passat es van resoldre abans d'un mes. De fet, 7 de cada 10 persones van tornar de manera voluntària en els primers 4 dies de desaparició. Destaca també que un 46% dels desapareguts patia alguna malaltia mental, com un procés degeneratiu o depressiu. Són dades de la Policia de la Generalitat que s'han fet públiques amb motiu del Dia Internacional dels Desapareguts. Des de l'any 2010, els Mossos disposen d'una unitat central de persones desaparegudes i, de fet, són l'únic cos policial que té una unitat específica especialitzada en desaparicions en l'àmbit criminal. Aquesta unitat ha estat pionera, per exemple, en aconseguir les dues primeres sentències a Espanya en base a la construcció de la prova per indicis, és a dir, sense que s'hagi trobat un cadàver o cap indici biològic ni arma del delicte o testimonis i cap mena de confessió per part de l'autor dels fets. El primer cas relacionat amb la doble desaparició d'un home i una dona als Pallaresos, el conegut com a doble crim dels Pallaresos, va ser un dels primers que va portar aquesta unitat. I més coses. Absolt de delicte ecològic l'alcalde de les Borges del Camp per abocaments d'aigües fecals del municipi a la Riera d'Alforja. La plataforma El Freixe va interposar una denúncia contra l'alcalde per vessar aquestes aigües residuals del poble sense depurar a la Riera i, segons l'organització, es van contaminar diversos aqüífers. La sentència acredita l'existència d'abocaments, com l'autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua per fer-los, mentre no posava en marxa la depuradora que es va construir el 2010 i que encara no funciona, per cert. Segons un comunicat del Consell Comarcal, la ja s'ha determinat que no s'ha pogut provar que els nivells de contaminació existents siguin conseqüència directa dels abocaments, ja que la contaminació a la Riera s'ha detectat en diversos trams. L'exalcalde de les Borges del Camp s'enfrontava a una pena d'inhabilitació d'un any i mig i una multa de 3.600 euros a més de 10 mesos de presó. Ha quedat absolt. Agricultura crea un òrgan de coordinació de la caça a Mont-roig del Camp i Cambrils. L'objectiu és decidir i coordinar les actuacions per prevenir i mitigar els danys que fa la fauna cinegètica en aquestes zones. És el cas del porc senglar, el conill de bosc, el tudó i l'estornell, entre d'altres. Les superpoblacions d'aquests animals fan danys a les explotacions agrícoles. En el cas de la zona de seguretat del Camp de Tarragona són majoritàriament explotacions hortícoles i de fruiters i fruita seca. Els senglars també ocasionen accidents de trànsit i sovint es produeixen danys en instal·lacions, com és el cas dels càmpings i les zones relacionades amb el sector turístic. En les properes setmanes també es constituirà un segon òrgan de gestió a la zona de Vilaseca i Salou. Precisament avui llegim al Diari de Tarragona que l'Ajuntament de la ciutat contractarà una empresa per capturar porcs vietnamites davant la detecció d'un augment d'aquests exemplars. En concret, una colònia a Sant Pere i Sant Pau ha aixecat l'alarma, donat que ja s'han reproduït i amb l'arribada de la primavera s'espera que encara n'hi hagi més. S'han detectat dues femelles embarassades. Els animals s'apropen al barri en busca de menjar. Són inofensius, però cal controlar-ne la població. S'ha activat un protocol d'actuació que inclou la captura, esterilització, col·locació d'un xip i permetre que puguin ser adoptats. Mentre aquest protocol no es posi en marxa, una empresa capturarà alguns dels exemplars i els traslladarà provisionalment a la gossera municipal per permetre'n també l'adopció. Acabem aquest bloc informatiu repassant les portades dels diaris. El de Tarragona avui, fotografia i titular per la manifestació d'aquest dijous, diu Marea Lila. Al Reus Digital, destacat aquesta hora, l'Ajuntament engega el projecte del Centre Social del Roser. Si fem una ullada al delcamp.cat, trobem que 6 polítics tarragonins estan investigats per la Guàrdia Civil en relació al referèndum de l'1 d'octubre. I al Tarragona 21, destaquen, més de 7.000 persones converteixen en un èxit la manifestació unitària de Tarragona del 8M. En la mateixa línia, la portada el diari Més, que diu manifestació històrica en favor dels drets de les dones a Tarragona. Dotze i 33, un minut per la publicitat i continuem.
Mira, papà, en las fotos de Disneyland París sale rojo.
Es por los loopings de Hyperspace Mountain. Y tú también estás rojo.
Papá, es mi máscara de Spiderman.
Vive las emociones del 25 aniversario de Disneyland París con Viajes El Corte Inglés. Nueva cabalgata, atracciones de Star Wars y mucho más. Últimos días para reservar durante la Semana Mágica. Hasta el 14 de marzo tendrás hasta 2 noches gratis y los menores de 7 años gratis. Podrás pagar en 3 meses. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí. Esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe. Ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637 23 0000.
Vinga, seguim amb més temes al programa. No sé si els sona el terme pobresa farmacològica. Estem acostumats a escoltar, sovint i per desgràcia, el de pobresa energètica, però potser aquest de pobresa farmacològica no se'n parla tan sovint, tot i que existeix i afecta a més de 2 milions de persones al nostre país. Aquest cap de setmana, l'ONG Banc Farmacèutic ha convocat per dissabte, concretament, l'onzena campanya de medicaments solidaris. Enguany han canviat el sistema, per això volem saber més com funcionarà i ens acompanya avui el director de l'ONG Banc Farmacèutic, en Jordi Bosch. Jordi, molt bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia. Molt agraït.
Igualment, a vosaltres. Vam parlar ja l'any passat i és veritat que aquest any heu canviat la mecànica de la campanya que feu anualment. Per què? Per què aquest canvi?
Perquè en lloc de recollir medicaments nous sense recepta que es destinen a les entitats socials, aquest any hem optat per la recollida de fons econòmics, de diners que aniran destinats al pagament de medicaments amb recepta per beneficiaris. El motiu, bàsicament, és per dues causes fonamentals. La primera és perquè des del 2015 vam engegar un projecte amb les treballadores socials de Barcelona i vam veure que hi havia una realitat, i és que en el nostre país hi ha gent que ha d'escollir entre menjar o medicar-se. Llavors vam optar per tirar endavant aquest projecte i el que estem ara en aquest moment nosaltres és cobrint precisament la medicació a persones que no tenen capacitat econòmica per poder-se pagar els seus tractaments, que en molts casos són tractaments d'enfermetats cròniques llargues i que no tenen diners per poder-los pagar. I per això vam optar per agafar aquesta població diana.
Atenció al que ens acabes de dir, que és veritat que jo deia que potser a vegades en parlem poc, però existeix. O sigui, és tan, tan cru com triar entre si compro menjar o si em compro el medicament, no? És que és la realitat de molta gent, per desgràcia.
Arran del decret del 2012 del copagament, i per un tema de fiscalitat, hi ha persones en el nostre país que s'han de pagar el 40% dels medicaments. Imagina't el cas d'un pare de família amb 50 anys que va al metge, que li recepten uns medicaments pel seu fill, per exemple, té asma, i el metge, quan dona la recepta, clar, li diu que ell ha de fer una aportació d'una part d'aquest cost del medicament. I a la persona, quan veu que ha de pagar 40, 50, 30 euros al mes durant tots els següents mesos, es dona compte doncs, que aquesta capacitat econòmica ell no la té perquè està a l'atur, perquè té una situació familiar determinada, econòmica, etc. Llavors, és molt dur que un pare de família, pel seu fill o pel seu propi tractament, hagi de reduir la medicació o l'hagi d'anul·lar i hagi d'optar per menjar. Això és una situació molt desconeguda, però que està passant al nostre país.
Exacte. Vosaltres us heu marcat com a objectiu aquest any, Jordi, recaptar un mínim de 30.000 euros per atendre aquestes persones. Quin és el sistema? És a dir, tu has dit, no recollirem medicaments enguany, sinó que es vendran unes butlletes, veritat?
Correcte. Uns cupons solidaris, exactament. És a dir, la persona que vulgui col·laborar anirà a la farmàcia i podrà fer una aportació a partir de 2,50 euros que val cada butlleta i s'emportarà doncs, aquella butlleta, aquell cupó solidari. Serà un gest, però al final és una aportació econòmica per poder ajudar les persones necessitades. El mecanisme és molt senzill.
Uh-huh. Com es canalitzarà aquesta ajuda? És a dir, tot el que recapti, perquè això requereix, evidentment, la col·laboració de les farmàcies. A les comarques de Tarragona, no sé quantes hi col·laboren en la campanya.
En tenim apuntades una vintena, més o menys, de farmàcies, però ens falten voluntaris. Animem a la gent que s'apunti com a voluntari per aquesta campanya. Així, sí, ens falten voluntaris.
Ara en parlem, doncs.
La idea és que vagin a la farmàcia i ja dic, i facin aquesta aportació. Llavors, nosaltres els diners que recapem els destinarem precisament a obrir, a començar el Fons Social del Medicament, que és aquest projecte, a Tarragona. Uh-huh. Des del 2015 fins ara, nosaltres hem atès a unes 3.100 persones, hem finançat 4.400 plans de medicació i hem fet una aportació econòmica d'uns 360.000 euros. És a dir, aquestes persones als que els hi hem pagat la medicació, si no s'haguessin medicat, en aquest moment possiblement tindrien d'altres patologies, alguns d'ells estarien en situació més greu, d'altres possiblement els hi costaria trobar feina perquè no s'estan medicant per l'enfermetat que tenen. És a dir, són situacions cronificades que nosaltres estem intentant resoldre. Uh-huh. I moltes conegudes.
Exacte, sí, doncs t'agraeixo especialment que ens ajudis, no?, a posar-hi una mica, a posar-hi veu i això i a fer-ho veure. Evidentment, perquè això dissabte sigui possible, pugueu arribar a aquest objectiu mínim de 30.000 euros, calen voluntaris, com deies. Quants en falten a les comarques de Tarragona i com ho han de fer els que vulguin col·laborar i quina feina faran?
Doncs és molt senzill. La forma per poder-se donar d'alta com a voluntari és entrar a la web bancofarmacéutico.es. Torno a repetir-ho, bancofarmacéutico.es, entrar a la web, mirar les farmàcies que tenen properes al seu domicili que s'han aprontat com a voluntàries i apuntar-se com a voluntari en aquella farmàcia per estar el dissabte des de les 10 fins a les 2 atenent a les persones que van entrar a la farmàcia i convidant-les a participar d'aquest gest solidari, d'aquest gest de gratuïtat que el que persegueix és ajudar a gent molt necessitada. I ens falten voluntaris a la província de Tarragona. És a dir, entrant a la pàgina web del Banco Farmacéutico.
Uh-huh. Llavors, aquesta gent estarà, com deus, de 10 a 2 a les farmàcies dissabte i som a temps encara de que s'apuntin, sí, perquè no sé si cal alguna formació prèvia.
Sí, no, és molt senzill. En el moment que s'apuntin, com que s'han de donar d'alta del correu electrònic, rebran una informació molt específica amb el que han de fer. Les farmàcies que s'han apuntat ja tenen el material, el peto, els cupons solidaris, els cartells, és a dir, ja estan al corrent del que han de fer i saben exactament el que han de fer els voluntaris. Vull dir, no és una cosa que no és gens complicada. Uh-huh. Si es tracta és de tenir un cor molt generós i voler dedicar un dissabte al dematí doncs unes 4 horetes a fer un gest de solidaritat amb persones que ho estan passant malament.
Exacte. Si algú que ens estigui escoltant, doncs, pel que sigui, doncs no pot destinar aquest temps, però bé, que s'apropin, que busquin a bancofarmaceutico.es la farmàcia més propera, o que preguntin a la farmàcia, a la seva farmàcia habitual, no? si col·laboren. Correcte. Per poder fer aquesta aportació, que com dèiem, doncs, crec que és feina de tots, eh? Donar veu i posar de relleu aquesta pobresa farmacològica, que no en parlem prou, Jordi, penso.
Exacte. Mm-hmm.
Onzena campanya, digues, perdona.
No, anava a dir que el lema és una mica aquest, no? Menjar o medicar-se. És molt dur, és molt difícil haver d'escollir entre menjar o medicar-te. Llavors, és una pobresa desconeguda, és una pobresa de la que en els propers mesos se'n parlarà. Val la pena fer l'aposta per poder participar d'aquesta campanya, perquè tenim gent que està esperant que els hi puguem cobrir la seva medicació.
Mm-hmm. Sí, és que a més aquí hi ha un component que n'hem parlat altres vegades quan parlem de pobresa energètica també, i és el tema de per el tipus de persones a les que afecta, hi ha el component de la vergonya, no? Que moltes vegades no ho diuen o no ho volen dir, no? Perquè hi ha aquesta mena de vergonya, que se sàpigui la situació, i suposo que s'ha de rebuscar també per ajudar a les persones que els hi cal, no?
Molt senzill. Com va començar aquest projecte? Va començar perquè les treballadores socials dels CAPs de Barcelona, dels centres d'atenció primària, ens van dir: estem trobant-nos una pobresa nova, i és una pobresa vergonyant. És la pobresa farmacèutica de les persones que tenen malalties cròniques, que són del país, que són gent gran i que no es poden pagar els medicaments. Era una pobresa que no aflora, per això, precisament, per el que tu has dit, és una pobresa vergonyant. I d'aquí va néixer aquesta proposta, que és una proposta que nosaltres l'hem vehiculat a través dels centres d'atenció primària. És a dir, participen les treballadores socials de l'ICS i participen també les farmàcies. Per tant, és una aposta entre el tercer sector, el sector públic i el sector privat per donar resposta a aquesta necessitat.
Mm-hmm. Doncs nosaltres podem posar el nostre granet de sorra aquest dissabte en la 11a campanya de medicaments solidaris de l'ONG Banc Farmacèutic. Ja saben, aquests cupons solidaris, 2,50 euros, o cadascú que vulgui i pugui aportar, no, Jordi? Dissabte de 10 a 2 a les farmàcies que trobaran a bancofarmacéutico.es. Jordi, un plaer tenir-te per aquí. Gràcies i torna quan vulguis.
Igualment, una abraçada.
Gràcies.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Les ganes de somriure, de tornar a començar, el ritme s'accelera i t'encadena. Nascut per ser lliure, estan les ales per volar. Tot el que dus enrere pots deixar-ho i saltar. I no saps quant de temps pot passar. Talla tot el que t'ofega i de sobte podràs respirar.
Doncs seguim el programa amb més coses i posem una mica de música al dia, i avui està sonant Segona Mà. Això és Tornar a respirar. Tenen disc nou sobre la taula i avui tinc a part del Segona Mà a l'estudi. M'acompanyen avui l'Efren i l'Ignasi. Molt bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Merci per venir. Escolta, disc nou el tinc jo aquí. Ara penjarem també una foto al Twitter. Respira. Què tal? Quina experiència esteu tenint amb aquest segon treball, no?
Doncs la veritat és que molt contents. Ja teníem una mica l'experiència prèvia de fer un primer treball. Aleshores, aquesta pressió inicial de tornar a fer un altre treball professional ja no la teníem. Però, tot i així, cada disc és un nou repte, i amb aquest també ho ha estat, i hem tingut moltes ganes de plasmar tota aquesta feina que portem fent aquests 2 anys en aquest nou disc.
2 anys, ja, i heu estat treballant a Respira?
Sí, perquè, bueno, bé, de fet, vam acabar Endinsa't fa 2 anys, però quan acabes el disc ja sempre te van venint noves idees per fer el següent.
Clar.
I sí, podríem dir que... Però, de fet, també a la gira passada ja en tocàvem alguna, de que l'hem incorporat nou al disc.
O sigui, ara vau fent ja tastets, eh?
Sí.
A veure com reaccionava el públic, no?
Sí, vam... mos agrada veure la reacció de la gent quan fem les noves cançons, i sempre veus cap on pots tirar o cap on...
Clar.
Com enfocar més les cançons.
Clar.
No?
Escolta, si jo ara potser he dit el nom, he dit Segona Mà, i hi haurà gent que dirà, no me viene, no? No sé qui són aquests nois. Si ens haguéssiu d'explicar qui sou i d'on veniu, a veure, feu uns
quatre... Bé, nosaltres som Segona Mà, som un grup d'aquí a la comarca de Tarragona. Bé, som d'aquí Reus, de Tarragona, de les Borges, de Roquetes, i som un, bé, som un grup que fem mestissatge, portem ja bé més de 5-6 anys, no? ja que a vegades ja no sabem, uns 5 o 6 anys, i normalment fem una fusió de música, el mestissatge fusionant pop, rock i també rumba, ska i una mica els estils que ens van sorgint, perquè normalment sempre estem una mica indagant en noves coses i donant oportunitat a tots els estils que se'ns acudeixen.
Sí, jo que l'he pogut escoltar ja el disc, és veritat que és molt variat, no? Realment, jo crec que pots trobar, cadascú podem trobar algun ingredient que segur que ens va.
Sí, perquè el grup som nou i sempre intentem que n'hi hagi una miqueta de cadascú. Clar. i sempre busquem el que ens agrada a nosaltres per incorporar-ho al grup. Llavors, sí que és veritat que quan juntes les idees a vegades costa i és difícil, però després estem molt, molt contents del final, del producte que ha sortit, estem molt, molt orgullosos.
I què ens expliqueu en aquest disc? A veure, de què parleu?
Doncs bé, aquest disc és un recull de 10 cançons i a part de tots els diferents estils que podem trobar, ja siguin pop, rock i inclús l'última, que és una batxata que...
Ah, sí, la tinc preparada,
podríem
eh?
Dir que és la primera batxata en català. Doncs és cada cançó doncs parla tant de vivències pròpies d'algun de nosaltres, dels que formem part del grup, o també de vivències del grup en general, no? I és una mica, doncs, convidem a la gent a que s'escolti sobretot la lletra, perquè trobarà molts missatges i potser alguna s'hi troba també inclús identificada. I
sí,
no
també és el que parlàvem, en aquests dos anys pues, també són moltes vivències i per això l'hem estat des del principi treballant i en les lletres se pot reconèixer moltes.
Clar. Teniu, això deies, 10 cançons, n'hi ha dos en castellà també, no? Entre la Brisa aquí, també mostra també de la barreja, no? I d'aquest mensatge que deu, però escolta'm, he de parar en aquesta batxata perquè a més l'hem d'escoltar, no? Es diu Vinga, una doncs. Llàgrima, la poso una mica, va.
Si se'n va i no entendrà per què no ho diu. Ell és com la llum que surt d'un far. Quan ella està perduda sempre el pot trobar. Ara ell busca entre els núvols la claror sense veure en l'altra mirada la il·lusió i s'acomiada en el silenci que la va fer...
És la primera batxata en català, senyors i senyors, i és D.O. Tarragona, eh?
Sí, bueno, nosaltres no tenim cap constància de que ningú n'hagi fet en cap, però en tot cas ens l'apropiem i venim aquí a la ràdio per fer-ho públic.
Molt bé, m'agrada. No, m'agrada, perquè a més és un so, no?, que no estem acostumats, sí. És veritat, a sentir-ho en català, és molt original, sí.
Sí, la veritat és que és això, nosaltres com sempre fem aquesta fusió d'estils, normalment sempre molta gent ens pregunta, però és que no teniu cap estil propi, no?, i diem, no, és que el nostre estil és això, aquesta capacitat d'agafar diferents coses i d'anar-se nutrint de diferents estils, no? Potser sí que més endavant, potser ens acabarem desembarcant, però ara a poc ens agrada seguir fent aquestes fusions.
Experimentant,
clar,
no?
I experimentar amb, noves, sí. amb nous sons, clar.
A part, el disc creiem que a nivell sonor de tot el disc té una unitat. A part de que cada cançó té més o menys un estil, el ser nou i el ser sempre els mateixos i participar tots, al final crees també un llenguatge, no? I llavors la idea és acabar que se reconegui segona mà, sigui l'estil que sigui, no?
Exacte. Escolta, heu trucat també a la porta d'alguns amics i companys de professió, no? Us acompanyen en un parell de cançons, Charango, Doctor Prats, Che Sudaka, o sigui bé, no? O sigui, sí. Ben acompanyats.
Sí, molt contents. La veritat és que bueno, en tot grup sempre li agrada que dintre d'un disc hi col·labori o i també formin part grups amb els quals hi tens una també amistat, no? I algun d'aquests han sigut Charango, Doctor Prats i Sudaka, que a part de ser grans músics dintre de la professió, doncs són excel·lents persones i que no van posar cap impediment a l'hora de col·laborar en el nostre disc. I s'ha d'agrair, sobretot, pel seu desinterès i de voler formar part d'aquest projecte que la veritat és que ha quedat, jo crec.
Sí, estem molt contents.
Ara t'anava a dir, us veig molt contents amb el resultat, eh? I això és bo. Això
sí,
és bo,
sí, estem molt contents.
Hem de dir que és un disc autoeditat, sí. No? Que això també és un esforç que els oients, sí. En aquest cas, també hem de reconèixer, no? Sí. Perquè el camí tampoc és fàcil.
No, normalment, com que nosaltres també som bueno, no sé si ho sap la gent, però som un grup molt jove d'edat, que...
Certifico, senyor i senyor, certifico.
Tots voltem sobre els 20-21 anys, encara que algú se'n va una mica de més, però sí, vull dir, encara ens falta sobretot molta experiència dintre d'aquest món, però a poc ens anem fent un lloc, i la veritat és que enguany hem gravat als estudis de Can Pardaler amb el David Rossell, que a part de ser un músic increïble i ha fet discos molt bons, ens ha tret un disc i un so molt professional, que la veritat és que estem molt contents. I també ens ha ajudat amb algunes cançons que el resultat és clar que es nota una mà, que hi ha una mà de professional allí.
Una tercera mà, eh?
Sí, una
tercera mà. Mai més ho hem dit.
Sí.
Molt bé, doncs escolta, jo, com sempre, com a tots els músics que passeu per aquí, us poso deures i us he demanat que em recomaneu tres cançons. M'agrada el que veig perquè veig coses que no coneixia i a mi m'agrada molt descobrir, no?, grups i cantants nous. Sé que ha sigut una feina difícil de consens, perquè com dieu, sou nou, jo us tinc aquí a vosaltres dos, a l'Efren i a l'Ignasi en representació, però bé, crec que heu arribat al consens, aquestes tres cançons, i la primera, a veure si la coneixen, els reposo uns segons i m'expliqueu per què, és Así es que vivo yo, de Chico Trujillo.
Sigue la fiesta anoche, yo quiero bailar. Bailar la cumbia muy pegado con mi mujer.
Aquí veig que és una influència vostra, eh? Aquesta alegria, sí. aquesta bona energia que despreneu també.
Sí, esta és una de les cançons que agafem un tros per a fer-lo en directe. Ens agrada, a part de la nostra música, ficar tastos de les coses que també ens agraden per a unir cançons o buscar temes diferents que nosaltres no són nostres, clar. I esta és una, esta va sortir per a la gira passada i bueno, mos agrada molt l'alegria, la vitalitat que transmet i la veritat és que el públic també.
Sí, o sigui que si anem a concert vostre ens ho passarem bé segur, s'ha de saltar, a ballar, no?
A ballar a tope.
Molt bé. Canvi de registre per la segona petició. Anem a Green Day, això és el Boulevard of Broken Dreams. Que feia molts anys que no escoltava aquesta cançó.
Sí, sí. I nosaltres, també.
Per què Green Day? A veure.
Doncs aquesta cançó es deu pels nostres inicis, perquè nosaltres, en un començament, Segona Mà era un grup que anava més enfocat al pop-rock, i dels que, amb els components que el vam crear, no? Veníem d'una mica d'aquest estil, era el que es portava aleshores, no? I un dels grups de referència en aquells moments era Green Day. I Segona Mà doncs, va començar en el seu dia tocant cançons d'aquest grup i d'entre d'altres de pop-rock, tot i que a poc vam anar trobant una mica altres coses que ens agradaven i que ens omplien més, però sí, aquesta cançó ens porta molts records perquè és una mica els inicis de Segona Mà i de com va començar tot, sí.
Altres registres, no? Però bueno, hi havia una base, el que us va unir, no?, d'alguna manera.
De fet... Els que vam formar sí que ens agradava molt aquest estil i a poc amb les noves incorporacions que ens van anar portant noves idees i nous estils, doncs ens vam anar canviant i fins a l'estil que tenim ara, que no sé si podríem dir un estil, però...
Bueno, tot i això, el concert també ens agrada aquesta part més rockera, també ens agrada ficar-la perquè la gent també s'anima i a nosaltres també ens agrada munt de l'escenari disfrutar-ho.
Escolta, tercera recomanació, aquí jo crec que ja també és un grup que suposo que admireu, no? La Pegatina. A veure, va.
Sí.
Sueños de Sirena.
Sempre que l'aire que respira.
Jo m'hauré de tancar el micro perquè l'audiència no es mereix que un dia acabaré cantant aquí i no, això us ho deixo a vosaltres, a veure, per què Senyors de Sirena?
Bueno, no, tampoc crec que la cançó sigui el que és el per què, no? És més aviat el grup. No? Perquè per nosaltres la Pegatina, bueno, podríem dir que és dels grups més referents com de per segona mà i cal destacar que no només com a estil, perquè sí que és veritat que hem anat agafant o tenint pinzellades seves, sobretot per la seva festivitat i la seva rumba, però no, també sobretot per la seva per com som com a persones, no? Uh-huh. Perquè hem tingut la sort de poder coincidir amb ells moltes vegades i podem corroborar que són excel·lents persones, són molt professionals i sempre donen un cop de mà a grups que estan començant. I a nosaltres, sobretot el Ruben, el guitarrista, ens ha donat molta ajuda per poder afrontar aquests nous reptes i sobretot donar-nos un cop de mà en produir directes i ajudar-nos també amb algunes cançons.
Sí, bueno, de la Pegatina la principal referència és com fan lo directe. Nosaltres fem lo directe molt semblant, no en quant a estil, perquè ells són més festes, més rumberos, diguéssim, i a nosaltres també ens agrada incorporar tres ritmes, com la bachata o este rock, però l'estil de no deixar de tocar, de fer participar molt al públic, d'estar molt en lo públic, de passar-nos-ho bé, perquè se'ls nota quan estan a l'escenari i tu estàs baix, veus que ells se divertixen damunt de l'escenari. Llavors, a nosaltres mos agrada divertir-nos en lo públic, perquè al final estem tocant per divertir-nos, no?
Exacte.
Perquè al final la finalitat última de pujar a l'escenari és
això, passar-s'ho bé, no? Sí. Vosaltres i nosaltres,
sí,
no?
Sí,
per tant, pregunta, conseqüència directa d'aquesta afirmació que acabo de fer. Concert, és que tenim concert aquest cap de setmana. Divendres i dissabte, doblete.
Doblete a Reus, a la sala Lo Submarino. El divendres tocarem, bueno, a la sala Submarino amb els companys de Bemba Saoko. I el dissabte tocarem també que amb els companys del País Basc, que es diu Skakeitan. I la veritat és que estem molt contents de fer aquest doblete, perquè primer perquè el presentem a casa i segona perquè creiem que hi ha molta gent que està interessada en escoltar en primícia aquest primer directe, no? I com que la sala tampoc no té un aforament molt gran, vam decidir doncs fer dos dates perquè si tothom tingués l'oportunitat de veure'ns i escoltar-nos doncs aquest primer directe, no? Aquest primer inici de gira i que almenys la gent de la zona ja hagi tocat el que és segona mà i el que farem durant tota aquesta gira.
Molt bé, perquè dèiem divendres, dissabte a Reus presentant aquest Respira, però després continueu, no? O sigui, teniu més dates a la vista, més concerts.
Sí, després anirem cap a Terres Valencianes, a les Falles. Los 16.
No és mal lloc.
No, és molt bona acollida.
Sí, de fet,
sempre
fa uns anys que hi anem i sempre repetim, suposo que és que ho devem fer una mica bé, però sí, sempre ens sentim superacollits a aquella zona i estem molt contents de tornar a repetir enguany.
I després, el 23 i el 31 d'este mes mateix, també, per a seguir la gira, a Blanes i Sant Boi.
Molt bé.
També.
Molt bé. Doncs escolta, aquesta carrera d'ara de Respira, no?, que acaba de començar, primera parada a Reus, us agraeixo molt que hàgiu vingut aquesta estoneta a parlar-nos de Respira i de música. Passeu-vos molt bé, perquè el públic ho farà segur, eh?
Això esperem.
Gràcies, Ignasi i Efren, que vagi bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Aquell paisatge que buscava i un pel comà gaire pur, les ganes del teu somriure i la trucada dels teus ulls, tot el que ens queda per viure i tot el temps que ja hem perdut.
Doncs amb el segona mà arribem al punt de la una. Els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE. Tornem d'aquí 5 minuts, connectem amb COPE Lleida, ja saben, propostes pel cap de setmana i tota la cartellera amb la Laura González. No se'n vagin gaire lluny.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Centenares de personas arropan en Almería la familia de Gabriel Cruz. Patricia y Ángel, los padres del pequeño de 8 años desaparecido hace 10 días en Níjar, han agradecido los esfuerzos para encontrar al pequeño y han pedido mantener la búsqueda hasta dar con Gabriel. En esa concentración está Adrián Gil.
La puerta de Purchena se ha quedado pequeña para los centenares de personas que se han concentrado en este lugar para apoyar a Gabriel. Patricia, emocionada, portaba la bufanda de su pequeño, mientras su padre Ángel insistía en mantener viva la esperanza.
Y por ello apelamos al corazón de quien lo pueda tener, para rogarle que por favor se ponga en su piel y entienda que Gabriel no tiene por qué pasar por esta situación tan amarga. Todos con Gabriel.
Emoción, lágrimas, aplausos y miles de peces con muchos mensajes dirigidos al pequeño. Uno destaca sobre el resto. Gabriel, vuelve, pececillo, vuelve con nosotros a tu pecera.
Román Escolano recibe hoy la cartera de Economía, Industria y Competitividad de manos de su antecesor, Luis de Guindos. Lo hace tras participar en su primer Consejo de Ministros. Estamos en el Ministerio de Economía. Joaquín Mizmanos.
Relevo en presencia de más de medio gobierno, con la vicepresidenta de Santa María, los ministros Montoro, Cospedal, Báñez, Dastis, Tejerina o Álvaro Nadal. También aquí presencia de los presidentes de la CNMV, de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, de la Asociación Española de Banca, José María Roldán. Guindos acaba de alabar la figura de Román Escolano, de su sucesor, le ha deseado suerte. Escuchamos ya en directo al nuevo titular de Economía.
Luis de Guindos. Sin la labor que Luis ha desarrollado al frente de ese ministerio durante los últimos 6 años, el trabajo al que yo ahora me enfrento sería muy diferente.
Las palabras en directo en este momento de Ramón Escolano, nuevo ministro de Economía. Y hay más noticias en este viernes 9 de marzo que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo, la AVT, pide a la Audiencia Nacional que prohíba el homenaje de mañana en Pamplona al etarra Xavier Rey. El terrorista estaba condenado a 26 años de prisión y falleció en la cárcel gaditana de Puerto 3. Presentaba cortes en los antebrazos, lo que todo apunta a un suicidio. La Comisión Europea celebra que Donald Trump vaya a reunirse con el líder norcoreano. El encuentro entre el presidente de Estados Unidos y Kim Jong-un será en el mes de mayo. Desde Bruselas se limitan a indicar que representa un desarrollo positivo. Y la Guardia Civil ha desmantelado una red de tráfico ilegal de reptiles. En el operativo desarrollado en Arganda del Rey, en Madrid y en Castellón, se han detenido a 9 personas. Además, se han intervenido un total de 600 animales procedentes de América, de Asia, de África y de Oceanía.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el coche de Fernando Alonso parado en Montmeló por cambio de motor, José Luis Corrochano.
La noticia de la mañana es que Fernando Alonso ha dado 7 vueltas, no ha marcado tiempo, le están cambiando el motor al coche y volverá a las 4 de la tarde. Las últimas declaraciones que tenemos de Fernando Alonso sobre el rendimiento del coche de su McLaren MCL33 son estas del miércoles a preguntas de Carlos Miquel.
¿Por qué eres más optimista de cara a la temporada? Hay muchas diferencias entre este año con el año pasado.
De 0 a 10, 11. Tiene nada que ver. Tiene nada que ver. Tenemos todo probado, tenemos las cosas muy claras en el setup, tenemos el 99,9% de todo lo que queríamos saber, lo sabemos, y eso en los últimos 3 años no lo tuvimos, ¿no? Y llegamos a Australia preparados de verdad.
Algunas citas del día con el deporte: jornada de liga en primera división a las 9 de la noche, Girona Deportivo de La Coruña, y en la Euroliga a las 6, CSK Moscú, Unicaja, y a las 9, Barcelona, Estrella Roja.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE. ¿Tienes ganas de calzots? Catering El Álamo te los lleva donde tú quieras. Calzutada completa en Catering El Álamo. Te llevamos todo lo necesario. Mesas, sillas, servicio, todo desde 25 euros. Infórmate en el 977-84-62-40. La calzutada en Catering El Álamo. 977-84-62-40.
Mocedades Sinfónico llega a Tarragona. Todos sus éxitos en concierto, acompañados de la banda sinfónica Unión Musical de Tarragona. El sábado 10 de marzo a las 20 horas en el Palau Firali de Congresos de Tarragona. Entradas a la venta en el Corte Inglés y en las taquillas del Palau de Tarragona. No te lo pierdas. 10 de marzo, gran concierto de Mocedades con más de 50 músicos en escena. Te esperamos.
Doncs apa, ara sí que ja estem ben informats des dels serveis informatius de la cadena COPE. Obrim la Nacional 240, estem a divendres, portes del cap de setmana. Un servidor des de COPE Lleida, Ricard Álvarez.
I una servidora des de Tarragona, Mònica Carrasco. Què tal? Com estàs, Ricard?
Mònica, doncs mira, jo vaig aguantant, pensava que no aguantaria la setmana i veig que encara una mica de tos.
Sí, però se't nota, una coseta a la veu, has de fer una mica de repòs aquest cap de
sí.
setmana.
Sí, home, també se'm posa aquesta veu profunda.
Sí, però això... que no està malament, així d'entrada, però sí, descansa, que se't nota allò, però... que estàs una mica forçant,
Sí, sí,
hem
sí.
de cuidar.
Al llarg, al final del dia notes, diu, ui, avui el coll, i tot
sí,
plegat
sí, sí.
l'hem esforçat massa. De totes maneres, hi ha bons plans per aquest cap de setmana, proposa'm tu, a veure.
Va, et proposo coses, per algunes no caldrà que parlis, o sigui que ja va bé. Mira, d'entrada, te'n pots venir, si vens a Tarragona aquest cap de setmana, a la Tarraco Arena Plaça, a la TAP, que si no hi heu estat, us recomano que hi entreu perquè l'espai és diferent, és curiós. Doncs fan el festival de food trucks, però és que aquest any és food trucks i calçots.
Ah.
Que això és novetat, com que estem en temporada. Doncs escolta, podeu venir, és entrada lliure, hi ha food trucks, hi ha activitats per als més petits, ponis, música en directe i calçotada, com no. Per tant...
Aquesta me l'apunto.
Apunta, apunta. Això ja des d'avui, i demà dissabte i diumenge. I després, si ja sou a Tarragona, d'entrada, dissabte dia 10 a les 8 del vespre, la gira de Mocedades arriba a Tarragona.
Ah, sí?
No sé si passen per Lleida, també.
No ho tinc previst, ara.
Doncs, mira, és una bona oportunitat. Encara us queden entrades, al Palau Firali de Congressos, Mocedades, dissabte dia 10 a les 8 del vespre. I tinc temps encara d'una més?
Vinga, va, una més.
És que és molt interessant, això, perquè a la Selva del Camp, 9 anys després, han recuperat la representació de la passió de la Selva del Camp. 250 veïns s'uneixen en aquesta iniciativa que torna a l'Església de Sant Andreu aquest dissabte i diumenge, també la setmana vinent, però arrenquen aquest cap de setmana, i és molt interessant perquè és una passió actualitzada, en la que han aprofitat la representació per parlar de temes de molta actualitat, per exemple, de crisi de valors, de dubtes sobre creences, sobre fe, sobre moltes qüestions. No és una proposta de passió diferent, la que fan a la Selva del Camp, així que em sembla interessant.
No, a més d'aquestes propostes, el que m'agrada més és que s'involucren els veïns.
Sí, és importantíssim.
Jo crec que és la gràcia.
Que 9 anys després l'han recuperat, i això també és per celebrar-ho i per fer una mica de... per recolzar el poble, que
I
segur
tant.
Que ho agafarà amb ganes.
Doncs mira, jo tinc dues propostes per tu. La primera és que aquest cap de setmana s'està desenvolupant ja, des d'avui, el Festival de Músiques Disperses, el MUD.
Sí.
És un festival que el que ha volgut fer aquests darrers anys és recuperar la música folk, la música popular internacional, i a poc a poc està agafant renom, està tenint propostes internacionals força interessants, i el tenim durant tot aquest cap de setmana. Mira, al Cafè del Teatre, per exemple, avui divendres tenim el Ferran Palau i també el Marc Frey and Friends, això a 9:45 al Cafè del Teatre. Demà dissabte a les 12 del migdia tenim a la Lisha Sufit i el Diego Armando DJ. Tots aquesta actuació la tenim dins d'un una botiga de discos, que ja és l'única que tenim a Lleida, que és una pena.
És fantàstica.
Grans records. Però que, a més de cerveseria, doncs allí faran aquest concert limitat a 50 persones. Jo crec que és aquells concerts que l'entorn també l'acaben de fer màgic. I a la nit, al Cafè del Teatre, també a 9:45, hi ha Bayuca i Zevito. Zevito és brasiler, portarà música folk brasilera, i Bayuca, jo és que el vaig entrevistar aquesta setmana, és un noi gallec, i ha fusionat la música galega popular de tota la vida amb sintetitzadors i música electrònica d'avui en dia.
Ah.
I aquesta és la seva proposta. Escolta, mira, no sé, pot
diferent,
tenir èxit.
Segur.
L'estrena aquí a Lleida, al Festival MUD. I diumenge tanquen a la Seu Vella, perquè aquest any sí que faran un concert dins de la Seu Vella, que també només pel lloc ja pot ser espectacular, amb Estastone, que és un guitarrista a nivell avançat, a nivell altíssim. És el guitarrista dels guitarristes. Per tant, busqueu a la web musiquesdisperses.com i allí teniu tota la informació de la programació. I abans d'acabar, te'n faig una altra.
Vinga.
Radicalment diferent.
M'agrada això.
I aquesta jo crec que us agradarà segur. Jo crec que sí, eh? Aquesta és molt maca, res de música, res de... està tancat dins d'una sala, sinó a l'aire lliure. I és que demà dissabte, a les 10 del matí, a Alcarràs, ens proposen fer el passeig pel terme amb aturades per observar la floració i rebre informació històrica i natural de la vila.
Oh, això és molt maco. Sí. És un passeig pels arbres florits ara.
Sí.
Alcarràs és rosa, no?
Sí. Tenim a les 10 del matí la sortida des de la plaça del Mercat, a les 11 l'esmorzar, al Pla de l'Alzina, i a 4:45 de la tarda una visita guiada també pel Centre d'Interpretació del Món Rural d'Alcarràs, eh? Però veurem tots els arbres fruiters florits, això és molt maco, això.
M'agrada aquesta, molt, sí, molt
ja
bé.
Ja t'ho deia. Bueno, fem una pausa, va.
Sí, és curteta, perquè avui hem de parlar també d'estrenes, que n'hi ha alguna que déu-n'hi-do, eh? Mm-hmm.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
¿Tienes un proyecto innovador en el ámbito de la industria energética o la movilidad? Fundación Repsol, a través de su fondo de emprendedores, te da el impulso que necesitas para hacerlo realidad. Tienes hasta el 12 de marzo para presentar tu propuesta. Infórmate en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios.
Porque los revisamos continuamente para que veas lo buenos que son.
Por ejemplo, tienes el litro de aceite de oliva virgen extra carbonel con la segunda unidad al 70% de descuento. Así que si te llevas dos, la segunda unidad te sale a 1,95 euros.
Hipercor y supermercado de El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
No está lejos, así que cuidado. ¿Dónde se ha metido?
Se habrá ido al amanecer.
¿Quién diablos es ese hombre?
Serafín Falls.
Enemistados por una masacre.
Quemad los establos, dejad la casa.
Que jamás olvidarán.
Es lo que quiere.
Pierce Brosnan.
Si sigue persiguiéndome, no encontrará más que tormento.
Liam Neeson. Enfrentados. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
¡Eres inocente, Jordi! ¡Juro por Dios!
0,25 es un insulto a los mayores.
¡Ya no vamos a aguantar ni un pelo!
Que llegamos a esta edad...
Aquí en Barcelona, Chiri ha sido siempre un referente. Aquí lo vamos a echar mucho de menos.
¿Qué está pasando?
Puigdemont, el hombre de Waterloo, retiró su candidatura, dice él.
He informat al president del Parlament de Catalunya que de manera provisional no presenti la meva candidatura a ser investit president de la Generalitat.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Doncs apa, que tenim estrenes, com ja ha avançat la Mònica Carrasco, i ho fem, com sempre, amb la Laura González, al divendres de cine. Laura, què tal?
Hola, bon dia!
Molt bon dia, Laura. Com ha anat això?
Doncs bé, hem tingut Oscars també, i hem tingut els Premis César també.
Sí, de tot, de tot.
Però que ràpid passa tot. Ara, ja dèiem, ara, si anem a parlar dels Oscars, doncs hi va ser, no fa ni una setmana.
Ja està. Va ser volant, ja ha passat, això, eh? Ja ha passat. No sé, sí. Laura, estàs contenta amb els resultats?
A veure, ha sigut la gala amb menys assistència de tots els anys que s'ha fet. Coses remarcables, bueno, la Jennifer Lawrence, per exemple, va...
Fantàstica.
Dame una copa de vino, que jo aquí voy a saludar a mis amigos, eh? Tot molt bé. Després m'ha agradat també molt l'actitud del Timothée Chalamet, que és aquest actor que va fer Call Me By Your Name, que portava un smoking blanc i tal, i li van fer molts xistes sobre si tenia l'edat. Bueno, aquest noi té 23 anys, encara que sembli que en tingui 15. Però bueno. I bé, la veritat és que estic contenta. Si voleu, fem una mica així la repassada de les pel·lícules que han sigut premiades. Mira, la millor pel·lícula va estar La forma de l'aigua, que jo no hi confiava pel tema de la polèmica del plagi i tot això.
Ho vam comentar, que hi havia dubtes, però al final, mira, a l'acadèmia...
Tu vas apostar per La forma de l'aigua, no?
Jo diria... No, crec que jo vaig dir tres anuncis en les afueres.
Sí. Però ni tu ni jo la vam encertar. Perquè jo vaig dir El hilo invisible, si no recordo malament. Està tot gravat, per això. Després, el millor director, doncs sí que vaig encertar amb Guillermo del Toro. Després li vam donar a Gary Oldman, que aquí estàvem bastant d'acord, les dos, el millor actor. A la millor actriu, a la Frances McDormand, que quan va anar a fer el seu speech va demanar a totes les nominades dones que s'aixequessin, i clar, es veu el teatre, no?, tothom assentat, i les nominades són, pues, jo que sé, 8 o molt poques, no? I era, va ser un fet molt significatiu i molt visual, no? Llavors, bueno, ella va fer el seu speech molt feminista, també amb totes les consignes aquestes que venien donades del cas aquest Weinstein i tot això. Després, d'actor secundari, li van donar al Sam Rockwell, amb el qual premi estic super d'acord, i a la millor actriu secundària, a la Alison Janney, per la Jo Tonya, que fa de mare.
Aquesta també l'havies dit, jo diria,
eh? És possible,
crec
és possible.
Crec que vas apostar per ella, sí.
Sí, de millor pel·lícula estrangera li van donar a Una mujer fantàstica, que és una pel·lícula xilena, que em penso que és el primer Òscar per una pel·lícula xilena, i de millor pel·lícula d'animació a Coco.
Bien.
També volia remarcar els premis tècnics que hi va haver, que van ser els sonors i de muntatge, el premi al millor tècnic de so i al millor muntatge de so, i al millor muntatge va ser per Dunkerque, que la veritat és espectacular en aquest sentit, o sigui, estàs tot el rato de la pel·lícula amb un tic-tac, 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 així de fons, no?
Dunkerque, tu ja n'has parlat, eh?
Amb tensió, sí, però que estic parlant dels Oscars que
no,
han guanyat.
No, no, però que vull dir que ja l'has recomanat, tu.
Sí, 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 molt, sí. I l'he vist una vegada, saps? Però la tornaria a veure, la veritat.
Ah, només l'has vist una vegada.
Sí, sí, sí. Després Blade Runner també es va emportar el premi a la millor fotografia i els millors efectes visuals, i amb molta raó, jo crec, perquè és una pel·lícula molt bona. Després, bueno, en aquest sentit, en el sentit visual. Després vam tenir la millor banda sonora per La forma de l'aigua, que us l'he ficat uns dies d'aquests, i després vam tenir també el millor maquillatge i peluqueria per L'instante más oscuro, perquè clar, tu veus a Gary Oldman i el veus i és Winston Churchill, totalment, eh? Sí, sí, sí. Després també aquesta setmana doncs li van donar, bueno, aquesta setmana, la setmana passada, el divendres, però com que nosaltres fem el programa en aquestes hores, pues a la nit li van donar a la Penélope Cruz el Premi César d'Honor, que ha estat una mica polèmic perquè clar, és una actriu jove, encara no ha explotat tot el seu potencial. Els Premis d'Honor es donen sempre a gent una mica més gran amb tota la seva trajectòria feta, però jo crec que la Penélope...
Encara li falta explotar, la Penélope?
Sí, jo crec que sí.
Vols dir que explotarà?
Sí.
Sí.
Sí, bueno, de fet, ja ha tingut alguns papers molt remarcables, eh?
Sí.
No direm que és Vicky Cristina Barcelona, el seu paper més
no,
remarcable.
No, aquest no seria, val? No.
Però sí que és pel que li van donar l'Òscar, no? O sigui,
és paradoxal, però sí. És així. Sí.
Sí, sí, però jo diria que és el seu pitjor paper, de fet.
Jo també ho diria, eh?
Però no ho entenc. Teòricament, no, no. Reuneix el millor del millor, els Òscar.
Però...
Sí, ja.
Sí. Però és que no és ni el seu millor paper ni una bona pel·lícula, així en general, o sigui, no, no. No sé, és una cosa estranya, però bé.
Sí, i si voleu, doncs anem a les estrenes, ara ja hem repassat premis.
Això és música fantàstica.
Sí, perquè la gran estrena d'aquesta setmana és una pel·lícula fantàstica, que es diu Un pliegue en el tiempo. És una pel·lícula d'aventures, fantasia i ciència-ficció amb el segell de la factoria Disney. Es tracta de... Bueno, l'argument tracta d'una... Està basat en la novel·la juvenil homònima, que també es diu Un pliegue en el tiempo, de la Madeleine Lange. Després de la desaparició del seu pare, doncs, que és un científic, tres éssers peculiars que semblen haver sortit del País de les Meravelles doncs porten a la jove Meg, que és una nena, la protagonista, juntament amb el seu germà Charles i un amic anomenat Calvin, a l'espai. ¿Vale? Com els porten a l'espai? Doncs a través d'un portal on el temps es doblega, creant un agujero de gusano, tot molt de ciència-ficció, però Disney. I doncs aquí hi ha un desdoblament dimensional, no? Llavors els tres nens hauran de trobar el pare de la Meg i a tal efecte doncs, es veuran enfront de diferents perills i reptes doncs, que hauran d'afrontar per complir el seu objectiu.
No és animació, eh?
No, no, és d'aquelles pel·lis que fa com Mary Poppins, per exemple, que és amb persones, però és Disney, no? Després, més estrenes, tindrem Winchester, La casa que construyeron los espíritus, és una pel·lícula australiana.
Vale, perfecte, aquesta ja no la vaig a veure.
Però que és terror soft. Està protagonitzada per Helen Mirren.
Aquesta pots, no, Ricard?
Ambientada en... És més fantasia que terror, jo crec, no? Està ambientada això en una casa encantada a principis del segle XX, saps? Ni que sigui per veure tots els trajes, doncs ja val la pena, no? Està basada en la història de la mansió Winchester, que existeix i està situada a Califòrnia, uns 80 quilòmetres de la ciutat de San Francisco, i explica com l'edifici va ser construït per la hereva de la fortuna del creador del rifle que porta el mateix nom, els rifles Winchester. Doncs la Sarah Winchester va fer aquesta casa perquè tenia la convicció de que els fantasmes l'assetjaven i aquesta dèria doncs, la va portar a construir més de 160 vistes estacions, escales on, que no portaven enlloc i portes que en obrir-se, doncs descobrien un mur. Tot això amb la intenció d'esquivar els éssers d'un altre món.
160 habitacions?
Sí. Sí, sí, bé. Sí.
Però això està basat en un fet real o no?
Bueno, la casa és real.
Ah, sí, la casa existeix?
Sí, 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 sí. El que no sé si és pels esperits o perquè era una cèntrica, jo què sé. No la... No, això no ho sé.
Has d'anar després... a veure la pel·lícula, Ricard.
Sí. Després tindrem El reino de las ranas 2, Misión en el Ártico. És una pel·lícula xina d'animació. ¿vale? És la segona part de la saga protagonitzada per una princesa granota. En aquesta seqüela, doncs, la pluja torna al reino de les ranes després d'una sèrie d'explosions que sacsegen la capital del regne. El rei de les granotes, doncs, despetlla que el llegendari protector del regne, la rana de cristal, està en perill, motiu pel qual molts habitants, en estat de pànic massiu, doncs, fugen de la ciutat. I enmig de tot el caos, doncs, la princesa aprofita per escapar del seu palau i unir-se al metge i a la resta de l'equip a qui el seu pare ha enviat per protegir el regne. Junts sospiten que el malvat capità Uniojo està darrere del misteri i això els porta a caure en la seva primera trampa. El valent grup de granotes lluitarà fins a salvar el reino de les ranes i fins i tot viatjaran a paisatges tan inhòspits com l'Àrtic.
Mare Déu.
Què et sembla?
No li ha agradat gaire.
No sé. Home, ja que és una segona part, entenc que devia anar bé la primera, o no?
Bueno, són entretingudes infantils per nens. Vinga, anem a les comèdies, que és lo teu, Ricard.
Vinga, va, sí.
Vinga, tindrem La muerte de Stalin, que és una comèdia britànica en forma de sàtira política sobre el moment històric de la mort de Stalin, la nit del 2 de març de 1953. Dictador, tirà, carnisser i secretari general de la URSS, la trama explora com els personatges que envolten al llarg de la seva vida política intenten fer-se amb la seva posició quan el cadàver encara està de cos present. El film, doncs, es centra en els dies previs al funeral del pare de la nació i en l'organització d'aquest esdeveniment. Dues jornades de baralles pel poder absolut a través de manipulacions, injúries i traïcions entre gent que de portes en fora doncs semblen benvinguts, no? Llavors és una crítica àcida, política i protagonitzada per l'Steve Buscemi, que està irreconeixible, el Jason Isaac, que és el teu estimat capità Lorca de Star Trek.
Ah, mira,
sí. I la Olga Kurilenko, entre d'altres. La Olga Kurilenko, que és la xica Bond de Quantum of Solace.
De totes maneres, què tindrà el poder? Què tindrà el poder?
Què tindrà el poder? Pues bueno, ho podrem descobrir amb aquesta comèdia, no? Tindrem també Històries d'una indecisa. És una comedieta lleugera francesa més enfocada doncs, al públic femení. La Juliet té un problema, que és totalment incapaç de prendre la més mínima decisió. Inclús amb 40 anys encara depèn del seu pare i de les seves millors amigues per a que decideixin per ella en tot moment, no? Però el dia en què coneix el Pau i l'Etienne, que són dos nois encantadors i diferents l'un de l'altre, la Juliet comença a tremolar. Aquest cop ningú podrà triar per ella, i a més que els dos nois doncs li demanen la mà el mateix dia, el que fa sospitar a l'espectador que veu el tràiler doncs que la protagonista realment està liada amb els dos homes. No sé si és gaire ètic, però d'això va la comèdia.
Oi, a mi em fa una mica de mandra aquesta, eh?
Sí, sí, a mi també, la veritat. Després tindrem també Bajo la piel del lobo, amb Mario Casas i Irene Escolar com a protagonistes. Ens arriba aquest drama amorós situat en un ambient rural. Mario Casas interpreta a Martinón, un jove solitari que es dedica a fer trampes de caça i que és l'últim habitant d'un remot poble a les muntanyes. El seu únic contacte amb els éssers humans es produeix a la primavera, quan baixa a la vall per comerciar amb les pells dels animals que atrapa. No obstant, amb l'arribada d'una dona a la seva vida, que pel que sembla es queda atrapada en una de les trampes que ell col·loque, doncs començarà a experimentar nous sentiments. Aquest singular encontre doncs, obligarà el protagonista a escollir entre descobrir la seva part més vulnerable o bé abandonar-se al seu instint més salvatge. Jo crec que Mario Casas aquí està molt bé, la veritat.
Això és d'acció, thriller...
No, és drama romàntic rural.
Està, no sé, no, jo no he vist el tràiler, però no he llegit alguna bona crítica, però a més físicament ell ha engreixat molt, no? Està bastant diferent.
Sí, sí. Bueno, a mi és que m'encanta com a actor. Trobo que l'han venut molt malament, l'han venut com a guapo i aquest noi, a veure, guapo, pues bueno, pues hi haurà qui li agradi i hi haurà qui
no. Això va a gustos, però el Mario Casas aquest on se va donar a conèixer, per cert? Jo no el conec.
Potser la sèrie Los Hombres de Paco?
Pot ser. Però va ser una sèrie,
Sí.
L'altre dia vaig veure Toro, crec que es diu, amb Mario Casas i Luis Tosar,
sí,
i vaig trobar que estava molt bé. Vull dir,
sí, és que és molt bon actor.
El noi, sí, molt bé.
I el veus al bar, que és una comèdia, per exemple, és un tio que fa gràcia, però també se fica dur i
perdona,
i fa
por. El bar és aquella que es queden tancats dins d'un bar.
Sí, Àlex de Iglesia.
Ah, aquella pel·li, o sigui, és comèdia, però tela, també. Té un rerefons xungo, eh?
Sí, val. Molta mania.
O sigui, és aquest el Mario Casas.
El Mario Casas és el que fa com de pijet informàtic amb les ulleres i tal, no?
Sí, sí.
I tindrem també pues, Loving Pablo, del director de Barrio, Princesas o Los Lunes al Sol, Fernando León de Aranoa. I doncs ens arriba aquest film protagonitzat pel binomi Penélope Cruz, Javier Bardem. Com a curiositat, doncs es tracta d'una producció hispano-búlgara, no sé què hi pinte massa Bulgària i, bueno, i Espanya tampoc, perquè és un personatge de Colòmbia, però bueno, explica el drama sobre l'arxiconegut narcotraficant colombià Pablo Escobar. El film està basat en el llibre Amando a Pablo, Odiando a Escobar, que va escriure la periodista colombiana Virginia Vallejo i en el qual explica la relació amorosa i sentimental que va mantenir amb aquest personatge durant la dècada dels 80.
Però,
així, escolta, que veureu molts crespats.
El Bardem i la Cruz han de sortir sempre junts a les pel·lícules, darrerament, o què?
No, home, no.
Home, no han fet pas...
No, ah, no?
Junts? No, fa molt temps que no, no?
Pues jo estic molt mal informat, jo.
Diria.
Sí, bueno, a veure, en total igual han fet 4 pel·lícules junts.
Ah.
4. O si vols contar Pirates del Caribe, que ell fa La venganza de Salazar i ella fa l'anterior, però no surten junts a la pel·lícula.
És veritat, ella no surt a la 5.
No,
ella.
No.
Afortunadament.
Oh! Com? No li tens carinyo.
Perdona, no em va agradar gens a mi, a la 4. La P.
Però bé, he llegit avui, aquest matí llegia crítiques, perquè vaig pensar, mira, com que he vist Narcos, dic, el tema de Pablo Escobar m'agrada i tal, i no la posen massa bé.
No, perquè
és
una història que no va sobre el narcotràfic, en realitat. No, és una història que va sobre aquesta relació amorosa, en realitat. O sigui, és el punt de vista d'en Bella, de la Virginia... Virginia Vallejo.
Uh-huh.
Llavors, pues, és la relació sentimental. Clar, si la vols veure com una pel·li d'acció o de narcotràfic, doncs, òbviament, pues, no és el que
no.
ve en la pel·lícula. No.
No.
Per cert, no li hem fet la pregunta, Ricard.
No. Has anat al cine?
Has anat al cine?
Doncs no.
És que la setmana anterior va anar a veure dues o tres coses i ara ha de compensar,
claro,
no?
Claro. Però la setmana passada vaig tenir Anima, vaig tenir Loving Vincent i vaig tenir la de Lady Bird.
I de les que has dit avui, quina vols anar
a veure?
Cap.
No n'hi ha cap que t'hagi fet tilín?
No. Perquè tinc coses atrasades, tinc que anar a veure Iotònia, per exemple, o tinc coses atrasades.
Bueno, jo aquesta de la mort de Stalin sí que m'ha semblat interessant.
Sí, però la veure a casa. Vull dir, no, quan surti...
No cal pantalla gran.
No.
Molt bé, doncs, divendres de cine amb la Laura González.
Molt bé,
bon cap de setmana.
Adéu.
Mònica Carrasco, entre propostes d'oci i cartellera, podem tenir el cap de setmana ben ple, eh?
Ocupadíssim.
Si volem.
Ja tenim alguna calçotada, ja ni te'n parlo, eh?
No.
Però escolta, tu cuida't la veu, Ricard,
sí,
que dilluns
sí.
tenim molts temes sobre la taula interessants i no pots faltar.
Jo parlo poc, a veure. Bon cap de setmana.
Igualment.
Food trucks.
Calçots.
Food trucks.
Calçots.
Food trucks.
Calçots. No et preocupis. Els dies 9, 10 i 11 de març torna a degustar a la Tarraco Arena els millors food trucks de la província. Amb la novetat que el dissabte i el diumenge al migdia també gaudiràs de l'autèntica calçotada amb uns preus immillorables. A més, trobaràs un mercat de pagès amb productes de proximitat, artesania, ponis i molt més. Viu el nou concepte food truck calçot a la TAP del 9 a l'11 de març amb entrada lliure per a tothom. Compra el teu pack calçot a tap.cat. Més informació a les xarxes socials de la Tarraco Arena Plaza.
El periódico presenta Música para niños, una col·lecció de divertits contes il·lustrats amb jocs, activitats i un CD amb la millor música dels grans compositors. Aquest cap de setmana, La Cenicienta de Rossini, per tan sols 1,95 €, només amb El Periódico.
Migdia Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Contigo y revolución, reyes que pierden sus coronas, verte entre la multitud. Abrazos que encendían la aurora en las playas del sur.
Minut i mig i arribarem al punt de 2:15 amb la nostra cançó del dia, que et sucede que a veces, d'Ismael Serrano. Arribarem al final del programa d'avui i de la setmana. Els deixo amb la programació de la cadena COPE. Tornarem dilluns puntualment a les 12:20. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio i que tinguin molt bon cap de setmana.
Petroleros desahuciados y sospechas que provocan miopía en lanzadores de puñales. Sucede que a veces la vida mata y el invierno saca su revólver, te encañona en las costillas, te aterran los álbumes de fotos y el espejo. Huele a pino el coche y el mar a gasolina. Pero sucede también que sin saber cómo ni cuándo, algo te eriza la piel y te rescata del naufragio. Y siempre es viernes y está de verano, verbena en la aldea, guirnaldas en mayo, tormentas que apagan el televisor. teléfonos que arden, me nombra tu voz. Hoy ceno contigo y revolución. Reyes que pierden sus coronas, verte entre la multitud. Abrazos que incendian la aurora en las playas.